are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal? Com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Torna la Champions.
Quines
estem
ganes.
Contents perquè la millor competició del món ja torna a ser aquí. Recordeu aquests vuitens de final. És veritat que no jugarà el Barça la setmana que ve. Ho farà l'altre, d'aquí 15 dies. Però ja tenim uns quants partits i són partits
potents,
molt potents. Dimarts a les 9 de la nit, dos partits. Atlètic de Madrid-Liverpool, partides al Wanda. I Dortmund-PSG, també a les 9 de la nit. I dimecres, 19 de febrer, l'endemà, Atalanta-València i Tottenham-Leipzig, tots dos partits a les 9 de la nit. Per tant, jo crec que avui ja podem començar desgranar les coses que passaran ja a partir de dimarts que ve.
L'aperitiu.
Vinga, va, i per començar ens volem fixar amb el partit que es disputarà dimecres a les 9 entre l'Atalanta i el València.
Segurament és l'eliminatòria més igualada. No hi ha un favorit clar i tot apunta que serà el rival que tothom voldrà als quarts de final. Un partit, però, que es disputarà a San Siro, a 66 quilòmetres de Bèrgam. No es disputarà a la ciutat on juga l'Atalanta perquè encara estan fent les obres de renovació de l'estadi. Ja va passar la fase de grups i això provocarà que molts aficionats s'hagin de desplaçar fins a Milà en tren o en cotxe. La mitjana d'aquests partits de la fase de grups que han jugat contra el City, el Shakhtar i el Dinamo de Zagreb ha estat d'uns 28.000 espectadors i això va provocar que no omplessin les 80.000 places de San Siro per televisió. La veritat és que aquests partits, clar, 28.000 aficionats amb un estadi de 80.000 es va veure una mica pobre. Veurem amb aquest partit de quarts de final, però clar, és una ciutat, Bèrgam, que té 120.000 habitants. També costarà molt portar moltíssima gent, que són 66 quilòmetres fins a Milà, en aquest partit contra el València. Tot i això, l'afició està gaudint. És segurament el moment històric més gran que està vivint aquest Atalanta, i en vam parlar a la fase de grups. Recordem que la temporada passada va acabar tercera a la Lliga. Aquest any estan en la lluita per la Champions, estan fent molt bona feina. I avui us vull parlar d'una de les figures claus per entendre l'èxit d'aquest Atalanta, però és que a més té una carrera molt i molt curiosa a darrere. Poso música. Aquesta música et recorda segurament a la moda, la passarel·la...
Això és dels anys 90, eh?
Sí, sí.
King Kong de Hat Stepa.
Correcte. Dini Camus, I et poso aquesta música per parlar d'Antonio Percassi, el president de l'Atalanta, que té una de les històries jo que he al·lucinat quan l'he anat descobrint poc a poc, perquè estem parlant d'un de les persones més riques d'Itàlia. L'hem de vincular sobretot a la moda i a les botigues de roba, tot i que Percassi, que ara té 66 anys, sempre també ha estat molt vinculat al futbol, però gairebé ha estat més com un hobby, diguéssim. El seu ha estat als negocis, però també es va dedicar al futbol. Ell va debutar amb 17 anys al primer equip de l'Atalanta.
Ah, va jugar a l'Atalanta.
Sí, i anava per a gran promesa. Era un dels jugadors en un central molt contundent quan l'Atalanta estava a la Sèrie B als anys 70, però amb 23 anys, sorprenent, era titular i un jugador dels italians que deien que tenia més bona pinta de projecció, però amb 23 anys diu que deixa el futbol i que es dedica als negocis. Això, poques vegades
home, 23
ho
anys,
amb 23 anys,
sí, exacte, és un moment molt, molt aviat de la seva carrera.
Ja havia jugat més de 130 partits amb l'Atalanta, va semblar una decisió estranya en aquell moment, però a darrere hi havia tota una estratègia i que després veiem que ha tingut molts èxits. I
va encertar, va encertar.
L'any 1976 deixa el futbol i llavors comença la seva activitat empresarial de la mà de Luciano Benetton, que és el creador de la coneguda marca de roba de Benetton. S'havien fet amics, diguéssim, una mica en el món de la faràndula i futbolista, la Benetton de la roba, i va dir que podien crear negocis perquè li veia que tenia un esperit per poder crear empreses. I aquí Percassi munta la seva empresa i comença a ser responsable de l'obertura dels locals de Benetton a tot Itàlia. I al llarg aquesta empresa va evolucionant fins a obrir totes, o pràcticament, les empreses més importants de roba de tot el món, que les obre Itàlia i també a l'estranger. Per exemple, et dic la llista i hi ha Nike, Levi's, Gucci, Ferrari, Ralph Lauren o Victoria's Secret, entre d'altres. Ell és l'encarregat d'obrir les botigues, de contractar el personal, és a dir, la marca de roba posa tota la indumentària i tota la promoció.
I ell busca els locals,
i els obre,
i els
gestiona.
I els gestiona.
I aquí ha fet un autèntic imperi. Estem parlant d'una empresa que factura l'any actualment 800 milions d'euros.
Wow.
Ell té 450 milions d'euros de patrimoni. Ha creat també una marca de cosmètics que es diu Kiko Milan, que es veu que també és molt important. Ara ha obert, per exemple, les franquícies de Starbucks a Itàlia. Va ser també la persona que va aconseguir que tots els Zara s'obrissin a Itàlia, amb Amancio Ortega. Es van fer...
És amic de Amancio Ortega.
És amic i soci amb Inditex. També té, per exemple, a l'Itàlia, que és l'aerolínia nacional d'Itàlia, i una llista inacabable de negocis que no te l'acabes,
doncs,
que va creixent.
Aquest és el rei Midas d'Itàlia.
És el rei Midas, i a més, tot i això, tot i que li anés molt bé els negocis, tampoc mai ha perdut la seva afició pel futbol, o més concretament per l'Atalanta, perquè va deixar la seva carrera, ja ho hem dit, als 23 anys, però, per exemple, als anys 90, quan en tenia 50, va ser president de l'Atalanta. El que passa que en aquell moment no hi va poder dedicar molt temps i va acabar marxant. El 2010 va decidir tornar a comprar el club. Aquí ha fet una gran inversió i, a més, últimament ja està començant a aconseguir també beneficis econòmics, que això en un club de futbol pot semblar una mica complicat.
Té molt mèrit.
Però ho ha aconseguit. Ha comprat també l'estadi de la ciutat, per exemple, per 7 milions d'euros, i ara l'està renovant. Per aquest motiu no poden jugar els partits de la Champions i està creant un estadi que serà, es veu, la bomba, per amb moltes botigues.
Amb tot això que m'expliques, és una evidència que l'Atalanta anirà a més.
Fa molta pinta.
Anirà
perquè, a
més,
ha invertit molt en futbol
ja
base.
Ja no és una sorpresa.
No.
Passa
per
dir, oh, quina sorpresa, és tot un dia. No.
Hi
ha calés al darrere.
I el que passa que ho estem fent amb un mètode molt auster també, perquè compta amb el 13è pressupost més car de la Sèrie A, però està en posicions de Champions i amb jugadors molt interessants.
Ja està bé que siguin austers, perquè si no, mira el que li ha passat al City, que vigilin amb les injeccions econòmiques.
S'enganxen els dits. Doncs això, està tenint també, està comptant molt amb la inversió de gent que vol apostar per l'Atalanta. Han participat a la Champions, on ja arribant a quarts de final guanyaran molts milions d'euros, i per Cassi, com tu deies, el rei Midas d'Itàlia, doncs que ara també ha tocat la tecla del futbol, i veurem com li va aquest partit contra el València, que ja va haver una mica de polèmica perquè va dir que era el rival que volia. És veritat, són els dos equips segurament més fàcils d'aquests vuitens de final, però serà emocionant.
Primer partit, aquest dimecres a les 9 a San Siro.
El plat principal.
Home, si hem de buscar el plat fort d'aquesta primera setmana de Champions, jo crec que l'hem de trobar dimarts al Wanda, amb aquest Atlètic de Madrid-Liverpool. A priori, el campió d'Europa és favorit, però, esclar, l'Atlètic de Madrid en aquestes competicions és capaç perfectament de sorprendre't.
És que és això, a doble partit, ja estan despenjats a la Lliga, han quedat eliminats a la Copa, només els hi queda la Champions, i jo estic segur que l'equip de Simeone ho donarà tot. Sí que és veritat que s'enfronta contra un Liverpool que la Premier està arrasant, és increïble la temporada que està fent, ja va guanyar la Copa Europa l'any passat, i una de les peces que està fent que aquest Liverpool funcioni gairebé com un rellotge, es tracta d'Andy Robertson, el lateral esquerre, que té una història de superació bastant curiosa a darrere. Ell ara mateix té 25 anys, és escocès, juga al Liverpool, després de Van Dijk és el segon jugador del Liverpool amb més minuts aquesta temporada, el segon més utilitzat, i segurament per mi ara mateix el millor lateral esquerre del món. Jo no et sabria dir qui és, tot i que a la gala de Best van tornar a escollir Marcelo, que jo no sé com faran aquestes votacions, perquè Marcelo, diguéssim que ja ha perdut una mica el nivell per ser considerat el millor lateral esquerre. Ell no té aquest premi, però sí que té l'estima sobretot dels aficionats d'Anfield pel seu caràcter humil i treballador i per la història que té darrere. Ara ho coneixerem. Ja saps també que m'agrada sempre portar molt les cançons que els dediquen als jugadors. Al Liverpool són especialistes. Ara n'han estrenat una d'Andy Robertson, Andy Robo, com l'anomenen de forma carinyosa, que sona així. He's on the wall, different from the rest. Certifying wingers, and he's always at his best. He is our left back. He's the nightmare in your dreams. Remind us that this game is just as easy as it seems. He's on the wall. Els fans de Liverpool és el que ara
bona
sona
aquesta.
Més, Està molt bé.
És Andy Robo.
Sí. Diuen, és diferent de la resta, el terror pels davanters i sempre està en el seu millor moment. És el nostre lateral esquerre, el malson quan tu somies. Diuen, recorda que aquest joc és tan fàcil com sembla. I jo crec que aquesta frase és la que resumeix una mica...
És un jugador que ho fa tot molt fàcil,
tot molt fàcil.
Que no es complica la vida.
I que els aficionats s'hi veuen una mica reflectits en ells, perquè és d'aquells jugadors que corre tota la banda o que si ha de fer una pressió llarga doncs la fa, no té problemes. Ell va néixer a Glasgow, a Escòcia, Múrcia, i ja de ben petit era un gran seguidor del Celtic gràcies al seu pare, un pare que va intentar ser futbolista, però per culpa d'una lesió medular ho va haver de deixar ja de ben jove. Per això el seu fill va poder complir el somni d'entrar a les categories inferiors del Celtic, però quan tenia 15 anys va arribar la primera pedra al camí que s'ha trobat Robertson a la seva carrera. El van cridar al despatx al director del futbol base amb els seus pares i li van dir que no seguiria el club. Aquest argument et sonarà, perquè era massa baixet.
Ah.
Que això sempre ha passat amb molts futbolistes que els han descartat pel tema físic quan tenen 15 anys, però és que a vegades han de fer l'estirada, i aquí els clubs n'hi ha que tenen moltes presses. La notícia va ser un cop dur, però ell va dir que no rendiria, i llavors va fitxar per un club que es deia Queen's Park, però no estem parlant...
No és el Queen's Park Rangers?
No, no és el d'Anglaterra, correcte, que és el que tothom pensaria, sinó el Queen's Park de Glasgow, que és un club totalment amateur, que els futbolistes no cobren, de la tercera divisió escocesa, la gent amb un camp on estan de peus, no hi ha gairebé graderies, molt poc glamour, però li van oferir una plaça al futbol base. Als 18 anys debuta el primer equip, ja a tercera divisió escocesa amb el Queen's Park, i aquí tenia dubtes, i aquí és molt curiós, si seguim al futbol o dedicar-se a fer una carrera i volia ser, per exemple, professor d'educació física, no cobrava res per jugar i no tenia fenyes. I fins i tot hi ha un tuit que s'ha convertit en mític, la gent l'ha recuperat molt els últims anys, sobretot quan va guanyar la Champions, que quan tenia 18 anys, el 2012, va tuitejar: la vida en aquesta edat és una merda si no tens diners. Necessito una fenya. I need a job, deia Robertson. Després, quan va guanyar la Champions, aquest tuit ja ha superat més de 40.000 likes, perquè doncs simbolitza bastant com estava llavors. Al final el club li va oferir una fenya per agafar el telèfon a les oficines, perquè digues, té, guanya alguns calés. Però aquella temporada...
El tuit és del 2012, eh?
Del tuit 2012.
L'Ainit Ajop és del 2012.
El 2012.
I ara és campió d'Europa.
Campió d'Europa i per mi el millor lateral a l'esquerra del món. Van trucar, va començar això, a treballar fent les trucades, i l'any que hi va jugar a tercera divisió escocesa és l'any que el Glasgow Rangers, recordes que va baixar fins a l'última divisió de la, sí, de futbol escocès, diguéssim, i televisaven molts partits, perquè el seu equip, que tenia molta afició, doncs televisaven tots els partits. I la gent es va fixar en aquest lateral del Queen's Park, que segurament la gent no l'hagués vist. Doncs ho va fer tan bé que el va fitxar un equip de la primera divisió escocesa, el Dundee United, i aquí també va començar a destacar. Va ser escollit millor jugador jove de l'any quan debuta ja a la Premier escocesa, i aquí ja comencen a trucar diferents clubs, sobretot de la Premier. Va fitxar el 2014 pel Hull City, on s'hi va estar 3 temporades, va pagar 3 milions d'euros. La primera temporada van baixar a la Championship, després va tornar a pujar a la Premier, i a la tercera temporada, quan està a la Premier, van tornar a baixar a la Championship. Semblava que no tindria molta projecció, però s'hi va fixar Klopp.
És a dir, malgrat no fer bones temporades al seu equip, el Hull, Klopp el va voler fitxar.
Sí. Klopp va dir, m'agrada aquest jugador. Llavors tenien de lateral esquerre Alberto Moreno, però Klopp deia que no li acabava de convèncer i volia un jugador molt potent, i el van fitxar per 9 milions d'euros. I ja el mateix dia que el van presentar, Klopp va destacar la carrera de superació que havia tingut, tots aquests problemes, que fins i tot havia dubtat en dedicar-se a ser futbolista. Doncs això li va agradar molt a Klopp, i li va dir, si treballes fort pots ser un dels millors laterals del món. La temporada passada ja va ser el cinquè màxim assistent de la Premier, amb 10 passades de gol, és el capità de la selecció absoluta d'Escòcia, i és una peça clau d'aquest Liverpool, candidat a la Champions, i a més veig que manté tots aquests lligams humils, sempre està amb els seus pares, està casat amb la nòvia, que va conèixer l'institut quan tenia 13-14 anys, i té una vida molt tranquil·la, un jugador que s'estimen molt a Liverpool, i reflecteix també una mica la manera d'aquest club treballador, i que sempre sorgeixen jugadors així.
Robertson és una història brutal. El actual lateral esquerre titular del Liverpool, campió d'Europa, va fer un tuit el 2012 demanant feina.
La cirereta del pastís.
I vinga, va, rematarem amb una... amb una esperança que tenen a Dortmund, d'aquestes apostes joves que, sí, que els agrada molt fer, i que la veritat és que els últims anys gairebé amb totes han encertat. Ja vam parlar de Jadon Sancho, en el seu dia vam parlar de Dembélé. Avui us portem un altre nom, Gio Reyna, que és l'esperança yankee del Dortmund. Un Dortmund que jugarà un dels partits més atractius de la jornada, serà el Borussia Dortmund PSG,
sí,
que jugarà dimarts
a les 9. Dimarts a les 9. Haurem de tenir dues pantalles per veure aquests dos partidassos, perquè la veritat seran molt bons. No parlarem del Dortmund de Haaland, perquè Haaland ja en vam parlar, recordem-ho, a un dels primers jugadors de Champions d'aquesta temporada, que l'han fitxat ara al mercat d'hivern. Doncs parlem de Giovanni Alejandro Reyna, més conegut com Gio Reyna.
Reyna. Und Reyna, Traumtor! Ein überragendes Tor vom 17-Jährigen! Und was macht
Així és com narraven a la televisió alemanya el primer gol que va marcar aquest jugador.
Reina amb Y, eh?
Reina amb Y.
No amb I llatina.
I que us sonarà el cognom, ja. Aquí ja veureu que us sonarà.
Jo ja sé per on vas.
Té 17 anys. Aquest gol que hem sentit va ser en un partit de Copa contra el Werder Bremen. Va fer un autèntic golaç que va entrar per tot l'escaire amb molta tècnica, amb l'interior del peu. I a Dortmund ja s'ha començat a disparar el hype perquè diuen que serà la pròxima promesa i el jugador que, a més, apunten fins i tot que podria substituir una mica Pulisic, que també recordem que era nord-americà, sempre va vendre el Chelsea, és un jugador molt tècnic, té gol, xuta molt bé les faltes, a més físicament és d'aquests futbolistes d'ara moderns, molt fort, molt ràpid, i que apunta molt bé i que té un cognom que als Estats Units és molt popular.
Claudio Reina, jo suposo que, no sé si és el seu fill.
És el seu fill.
Claudio Reina, jugador de la selecció dels Estats Units, que va disputar uns quants mundials.
Quatre mundials.
Quatre.
Quatre mundials.
Jo recordo que quan feia àlbums de cromos encara dels mundials, sempre hi era Claudio Reina.
I era com l'estrella una mica, era un dels grans jugadors a mitjans dels anys 90, a principis del 2000, més de 100 partits amb la selecció dels Estats Units, i va ser un dels primers nord-americans que va fer bona carrera a Europa. Ell va començar a la Universitat de Virgínia i d'allà ja va fer el salt al Bayer Leverkusen el 1994, després va passar pel Wolfsburg, al Glasgow Rangers, al Sunderland, i es va retirar al New York Red Bull abans de passar pel Manchester City, però va ser un pas molt breu, es va retirar l'any 2008. Va tenir una gran carrera Gio Reina, Claudio Reina, el pare de Gio Reina, però és que a més la mare de Gio Reina també va ser futbolista, és Daniel Egan, va ser internacional també amb els Estats Units, potser no tan coneguda, i va conèixer allà Claudio Reina en una concentració, de fet, de les dues seleccions, la de futbol masculina i femenina a Hong Kong. Van tenir dos fills, el més gran va ser el Jack, però aquí va ser una de les històries una mica tristes i un cop molt dur per la família, perquè el Jack va morir el 2012 quan només tenia 13 anys d'un càncer cerebral. Això va ser un cop molt dur i per això ara mateix la família també està molt unida, sempre estan els seus pares donant-li suport i perquè segueixi endavant. I a més té una curiositat, el nom de Gio Reina també, que es diu Gio per un exjugador del Barça. Tu recordes algun
Gio van Bronckhorst?
Correcte, doncs es veu que van ser molt amics quan els dos van coincidir, els pares, el Claudio Reina, al Glasgow Rangers. Van coincidir en aquella època, es van fer molt amics i li va decidir posar el nom de Gio.
Carai.
Per l'exjugador del Barça. Ell va néixer a Sunderland el 2002, però es va formar als Estats Units, va estar a l'acadèmia de futbol del New York City, on va estar dos anys sota les ordres de Patrick Vieira, tot un altre mite, ha tingut bons entrenadors, que ja va avisar del potencial de Gio Reina i el va comparar amb Trezeguet. Va parlar en una entrevista. Hi havia diversos clubs europeus que li anaven al darrere, però finalment, el gener de l'any passat, el gener del 2019, va decidir acceptar la proposta del Borussia Dortmund i seguir les passes del seu pare, començant per Alemanya, i a més un club que ho estem veient els últims anys. És ideal per ser un trampolí.
És increïble la capacitat que té el Dortmund de captar les futures promeses del futbol mundial.
I després els hi costa guanyar títols, perquè tenen això, jugadors que es van canviant molt, van renovant, van canviant molt la pell.
Però tenen un ull clínic extraordinari per trobar potencial a tot el món.
I a més, compren molt barat i venen molt car. Aquest estiu s'apunta segurament que Jadon Sancho marxarà per una gran quantitat de milions d'euros. Tenen a Haaland, però és que més, per exemple, poden recomprar Isaac, el jugador de la Real Societat, per 30 milions d'euros. Vull dir que és una màquina de fer diners i de treure grans jugadors. Doncs Gio Reina ha debutat aquest any amb el primer equip. Està inscrit a la Champions, veurem si juga. A la Bundesliga ja està començant a entrar de suplent i ho està fent bastant bé. Té només 17 anys i també és una de les grans esperances de la selecció dels Estats Units. Segurament més endavant sortirà els cromos aquests que comentaves d'àlbums com el seu pare, perquè és un futbolista que té molt talent. Veurem si té minuts contra el PSG, però
titular
és un
jugador, no,
titular segur que no
serà titular,
però és un jugador que pot revolucionar els partits i que apunta molt fort.
Molt bé, doncs dimarts dos partidassos, Atlètic de Madrid a Liverpool i aquest Dortmund PSG, i ja per dimecres Atalanta València. M'agrada molt la història del propietari de l'Atalanta i aquest Tottenham Leipzig, que també jugaran tots els partits a les 9 de la nit, i ja la setmana que ve l'eliminatòria on hi serà el Barça contra el Nàpols, a banda de més partits, que ja en parlarem el cap de setmana que ve, que tornarem a fer We Are the Champions.
Vinga.
Ben tornat, Jaume.
A reveure.